Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? 3 i gairebé 6 minuts. Benvinguts, benvingudes a aquesta edició de dilluns festiu per alguns. Si esteu a Barcelona, si sou de Barcelona, si treballeu a Barcelona, gaudiu ja d'una setmana més curteta. Nosaltres estem aquí, no fallem a la cita, com és habitual, de dilluns a divendres, 3 i 5 més o menys, fins que siguin les 4 de la tarda, no ens atura ningú. En una setmana, aquesta i la que deixem enrere, marcades pels partits de seleccions, en aquest cas encara queden partits, compromisos internacionals, però bàsicament també pel retorn de la Lliga i entrar en un mes d'octubre que tenim carregadíssim de futbol. Per començar, tenim, atenció, sí, Pairès, agafa paper i boli, horari del clàssic, del primer de la temporada, clàssic Reial Madrid. Futbol Club Barcelona, novena jornada de Lliga, d'aquí re, diumenge 16 d'octubre, és bona hora, 16:45 de la tarda, 16:15, 16 d'octubre, Reial Madrid-Barça, 16:45 de la tarda. El Barça, de seguida en parlem, perquè és la portada que hem preparat avui per aquest programa, els lesionats. Déu-n'hi-do. Ronald Araujo, lesió tendó abductor cuixa dreta. Veurem què fa el Barça, veurem què diu Araujo. Temps de baixa important. També Koundé, lesió bíceps femoral, cuixa esquerra, apunta a unes 3 setmanes de baixa. Hi ha un interrogant en el que té i quant de temps estarà Memphis Depay i, menys important, els cops, les molèsties de Frenkie de Jong i d'Ousmane Dembélé. De seguida, els detalls amb l'Helena Condis. De seguida, buscarem la comunicació amb el nostre fisio de capçalera, com és el Lluís Puig, per entendre una mica millor els temps de baixa, el què d'aquestes lesions i com pot afectar també a la temporada del conjunt blaugrana. Setmana on torna la Lliga. 7a jornada. Dissabte, 9 de la nit, Mallorca-Barça. Diumenge, 2 de la tarda, Espanyol-València. I 6:30, 6:45, Girona-Reial Societat. Primer partit, per cert, del Girona a casa en cap de setmana. Repassarem com arriben els tres conjunts catalans de primera a la represa de la Lliga. A l'Espanyol també preguntarem al Quique Iglesias com està l'estadi de Cornellà Prat després dels incidents del Xile-Marroc que van carregar-se part de l'estadi, van haver de canviar les porteries pel Cornellà-Castelló que es va jugar i partit de primera federació, a veure com està la gespa i ja del que és la part interna, vaja, destrosses importantíssimes. A primera federació també és notícia el debut de Pablo Torre amb el Barça Atlètic. I fora del futbol, el Barça de bàsquet per la final de la Supercopa Endesa davant el Reial Madrid 89-83. El conjunt blaugrana que ve de guanyar la Lliga Catalana, però de perdre la Lliga Endesa, tot en una setmana quan arrenca la Lliga ACB. Bàsquet, Girona-Reial Madrid, dimecres, Baxi Manresa, Lenovo Tenerife, Herbalife Gran Canaria, Barça i Joventut de Badalona, Surne Bilbao Bàsquet el divendres per tancar una jornada que juga en 3 dies. Anem fins al Twitter. Les enquestes que proposem, 3, una Barça, un Espanyol i una Girona en aquesta jornada d'avui dilluns. En clau Barça, et preguntem, entendries que Ronald Araujo decideixi no operar-se per estar al Mundial? Sí o no? Aquesta hora, 3 de la tarda i 9 minuts, guanya amb el 63% dels vots el sí, 38% no. Enquesta Perica, tornaríeu a llogar, entre cometes, l'estadi de l'Espanyol per un partit internacional? Per un partit internacional, sí o no? Tot molt igualat, però guanya el no amb el 56% dels vots. I en clau Girona, preguntem, confieu que li retirin a Mitchell algun dels dos partits de sanció? Sí o no? Aquí guanya amb el 84% dels vots el no. És a dir, que no estarà ni davant la Reial Societat ni davant l'Atlètic de Madrid. Són els destacats del programa. Ja hem començat amb Sílvia Ortiz a la producció i coordinació, Marc Pairès a la sala de màquines, sí, Pairès, sí, Albert Díez al micròfon, 60... són 60 segons només, que no es mogui ningú. I tornem.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Levantaremos al
sol. 3 i gairebé 11 minuts. Us deia que la portada és gairebé com ho fem habitualment pel Futbol Club Barcelona i podíem haver posat la música d'Hospital Central o de MASH, que és una, pels més vintage, una sèrie dels 80-90. Però vaja, arrenquem parlant dels lesionats del Barça. Saludo, Elena Condis. Condis, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
A veure, anem a repassar els 5 noms amb capítol especial per Ronald Araujo. Recordem quina lesió té Ronald Araujo i com es va produir aquesta lesió.
Té afectat el tendó de l'adductor de la cama dreta, una lesió que es va fer en el primer minut de l'amistós d'Uruguai contra Iran divendres passat, i per això té dues opcions de tractament: o bé passar pel quiròfan o seguir un tractament conservador, però que sí que és veritat que pot tenir un alt risc de recaiguda. Aquesta és la lesió que té Ronald Araujo i per això avui hi ha hagut una cimera mèdica a la ciutat esportiva.
Cimera mèdica on ha estat present Araujo, també l'entrenador del primer equip Xavi Hernández, el metge, el doctor dels serveis mèdics, el cap dels serveis mèdics del Barça, Ricard Pruna, i en principi, esperem un comunicat a primera hora de la tarda, veritat, Helena, les dues parts veurien amb bons ulls que Araujo passés pel quiròfan com a solució per aquesta lesió, no?
Sí, el que sabem és que aquesta tarda el Barça comunicarà el tractament definitiu que seguirà Ronald Araujo. Els metges en aquesta cimera mèdica que hi ha hagut a la ciutat esportiva per espai d'una hora li han suggerit a Araujo, amb la presència de Xavi Hernández, que el millor és operar-se, que el quiròfan seria la millor opció per solucionar la seva lesió d'una manera definitiva. El problema és que si s'opera, diria adéu al Mundial, perquè estaria entre 2 i 3 mesos de baixa. En canvi, amb un tractament conservador, en un mes i mig podria tornar a jugar. Araujo, pel que sabem i pel que ens deien ja des d'ahir, s'ha mostrat receptiu als consells dels que en saben, dels experts, dels metges, en aquest cas, durant l'hora de reunió, però també sabem que la Federació Uruguaiana el pressiona perquè, evidentment, no vol perdre una peça clau de cara a aquest Mundial de Qatar. Quan ha acabat aquesta cimera mèdica, Araujo ha abandonat la ciutat esportiva amb la seva dona, que també hi ha estat present, i un dels seus assessors, i els ha demanat una mica més de temps, una mica més de marge al Barça per anar-se'n a casa seva, on ara es troba el seu domicili, per acabar de parlar-ho amb la seva família i amb la seva gent de confiança, però s'ha donat de límit fins a primera hora de la tarda. Per això des del Barça ens deien que cap a les 5 de la tarda emetrien un comunicat amb la decisió definitiva, i tot indica que acabaran decidint que passarà pel quiròfan Ronald Araujo.
Aquest és el que sembla que es farà, aquest és el comunicat que esperem del Futbol Club Barcelona. 4 noms més. La segona lesió també afecta la defensa i també és important. Jules Koundé, unes 3 setmanes de baixa.
Sí, té una lesió al bíceps femoral. Ja explicàvem el divendres que en principi estaria entre 2-3 setmanes de baixa. Les proves mèdiques, pel que ens diuen des del Barça, determinen que en 3 setmanes podria estar disponible. Per tant, arribaria al clàssic el 16 d'octubre al Santiago Bernabéu. Es perdria 4 partits pel camí, que són en Lliga al Mallorca i al Celta, i el doble enfrontament contra l'Inter de Milà. Ahir ja va estar 2 hores a la ciutat esportiva Jules Koundé seguint el procés de recuperació, i avui també ha estat dels primers en arribar per fer aquesta rehabilitació i està disponible quan abans millor per Xavi Hernández, igual que Sergio Roberto, que arrossega molèsties. És que Xavi Hernández ha perdut de cop i volta a 3 futbolistes, sí, que utilitzen la posició de lateral dret. Araujo, que en principi ja fins al 31 de desembre no se l'espera si passa pel quiròfan, seria en aquest derbi de final d'any. Jules Koundé, que sí que estarà si no hi ha cap contratemps al Clàssic del 16 d'octubre, i Sergio Roberto, que té molèsties lleus, però que és veritat que no ha tornat a jugar des del partit contra el Victoria Pilsen al Camp Nou.
Sí, sort del fons d'armari que té el Barça i Xavi Hernández per aquesta temporada. Pentinem ràpidament els noms que queden. Hi ha un interrogant en saber què té i quin temps de baixa estarà Memphis Depay.
Té afectat el bíceps femoral, segons les informacions que ens arribaven des d'Holanda, després de que es retirés lesionat en el primer amistós de la seva selecció. El que passa és que fins aquesta tarda no passarà proves mèdiques amb els serveis, amb els doctors del Barça, les instal·lacions de la ciutat esportiva. Per tant, hem d'esperar, però sí que les informacions que ens arribaven des del seu país és que estaria entre 3 i 4 setmanes de baixa per aquesta lesió. Per tant, potser, si fem cas a aquests primers pronòstics, no arribaria ni al Clàssic del 16 d'octubre.
Val, i el semàfor el posem en vermell, en principi, molèsties, cops, en els casos de Frenkie de Jong i d'Ousmane Dembélé.
Sí, de Frenkie em deien que eren unes molèsties als isquios que ha arrossegat també a l'inici d'aquesta temporada i que, en principi, si no va jugar el segon partit amb la selecció holandesa, era més aviat per precaució i perquè es volia cuidar. Per tant, ha tornat a Barcelona amb permís de la seva selecció, amb permís a Luis Van Gaal, i aquesta tarda passarà més proves mèdiques, però en principi estarà a disposició de Xavi en qüestió de dies. I en el cas d'Ousmane Dembélé, més o menys el mateix, té unes molèsties als bessons, per això ahir va demanar a Deschamps no jugar en el partit que va perdre França contra Dinamarca per 2-0, però va demanar cuidar-se per estar en plenes condicions amb el seu equip, amb el seu club, amb el Barça, amb qui està demostrant un gran compromís des d'aquest inici de temporada.
Molt bé. Doctora Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda. Elena.
Pren nota. El diumenge 2 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Prenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
I explicat tot això, passem a consultar amb el nostre afició de capçalera, és el Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Escolta, el que havia de ser una aturada més de partits de seleccions, de compromisos internacionals, s'ha tornat en un mal de cap pel Barça, que perd, recordo, dues peces importantíssimes a la defensa. Et pregunto primer per la lesió més greu, la d'Araujo. Ho acabem de comentar amb l'Helena, lesió abductor cuixa dreta. Quin tipus de lesió és?
Va, ens parlen del diagnòstic que és una evolució. I quan hi és una evolució és que s'ha desinsertat, o sigui, s'ha estripat, per dir-ho d'una manera, la inserció del tendó a l'os. Per tant, s'emporta una mica de fragment ossi. El que no se sap, perquè hi ha un cert traumatisme de dir exactament doncs, el tros de fragment i com és això, no? Però, en qualsevol cas, clar, això fa pensar que si fa seguir una evolució natural sense operar, doncs això quedarà enganxat com bonament es pugui, i en aquest sentit, doncs després pot ser que ens pugui donar algunes seqüeles a posteriori. D'altra banda, si s'opta pel tractament quirúrgic, doncs això ens deixaria doncs, més o menys ben posadet i de tal manera que després doncs, es pugui fer una bona recuperació i les seqüeles siguin les mínimes. Que tot això ho condiciona doncs, el Mundial i suposo també doncs, l'abast exacte de la lesió, lògicament. Vull dir que el fet de que sigui més o menys gran aquest possible fragment ossi, que es pugui enganxar millor o pitjor.
És a dir, que el millor és quiròfan.
Clar, és una mica dir les coses sense saber exactament la base de la lesió, saps? Es fa difícil de dir el millor, però si ens referim a parlant d'evolució i que això quedi el més ben refet possible, probablement sí.
Va.
Però en qualsevol cas, hauria de veure el tamany del fragment, exactament, vull dir que tampoc no vull jugar endevinar coses, prefereixo explicar què és l'evolució, que vol dir que s'ha portat un trosset d'os, segurament, i que en aquest sentit, doncs, evidentment que hi ha les dues opcions contemplades, el que passa que l'opció conservadora doncs, et pot provocar més recidives i més molèsties, probablement, si això és així, i l'abast és important.
Val. I el temps de baixa canvia en funció de quina opció triïs, d'operar-te o no operar-te, o és similar?
I per posar-nos un símil, si estem parlant que hi ha un fragment ossi, tota fractura per començar a veure-hi un inici de consolidació sol ser un mes i mig aproximadament. I a partir d'aquí, després és treballar doncs, que aquest múscul treballi bé i que es torni a posar en forma el jugador. D'acord? Llavors, si això supera, estem parlant que durant el primer mes i mig tampoc no es pot fer gran cosa, s'ha de procurar el mateix que es procuraria amb el tractament conservador, de que la cicatriu que es vagi formant sigui el més dúctil possible i el més ben drenada possible, i després posar en forma el jugador. Jo penso que el procés quirúrgic ho allarga una miqueta més, però segurament, si això és així, està indicat, doncs fa que doni més seguretat a posteriori, i el procés conservador, doncs, pot ser o podria escurçar una miqueta, el que passa és que, clar, hi ha un període de recidiva important que no saps cap on pot evolucionar.
Resumint, en termes molt genèrics, passar pel quiròfan és gairebé, o sense el gairebé, fer net, que sembla, és l'opció que tant el club d'inici com Araujo acabaran triant, però aquesta tarda el comunicat. I després està el cas, Lluís, de Koundé, de Jules Koundé, que té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Aquí estaríem parlant d'unes 3 setmanes de baixa.
Si estem parlant de 3 setmanes, vol dir també que no és una elongació ni és una petita microruptura, sinó que ja estem parlant d'una ruptura. Probablement aquesta ruptura no sigui a nivell de la unió mioteninosa, sinó que sigui més a nivell de cos muscular i que doncs, pugui ser això, un pronòstic d'unes 3-4 setmanes. Clar, aquí també és parlar una mica per parlar sense saber exactament l'abast de la ruptura, però si estem parlant d'aquest tempo, doncs vol dir això, que és una ruptura grau 2 i que probablement doncs, en 4 setmanes doncs, estigui llest. Sí. Probablement sigui just pel clàssic.
Clar, sempre, Lluís, parlem de període de baixa, però hem de tenir en compte quin tipus de lesió, període de baixa, perquè pugui tornar a jugar, però després és frenar en sec el que fa un jugador que acaba de començar la temporada, després és agafar el ritme d'entrenaments i sobretot el ritme de partits, amb la qual cosa sempre hem de posar entre cometes aquests terminis de baixa.
Correcte, correcte. És així. És com tu molt bé dius, després de la lesió el jugador ha de tornar a tenir el ritme de competició i potser, doncs, diu, mira, pot arribar, però pot arribar per jugar uns minuts. No tindrà potser el ritme que tothom voldria i la forma que tothom voldria. Llavors, l'avantatge que pot tenir Xavi, entre cometes, és que aquest any sembla que té més jugadors sí. disponibles en aquest sentit i que pot tenir una mica més de canvis, però... sí, és ben cert el que comentes.
Molt bé. La resta sembla, més enllà del tema Memphis, que encara s'ha de sotmetre a proves, però si tampoc són gaire optimistes, com a mínim des dels Països Baixos, les informacions que ens arriben, i sí que sembla que el tema de Frenkie de Jong i Ousmane Dembélé, de moment, són cops, a més, es va reservar a Dembélé el segon partit amb França. Ens agrada passar per la consulta, eh? Ens agradaria no fer-ho, però la informació mana i, malauradament, aquesta primera tongada de partits de seleccions d'aquesta temporada 22-23 és absolutament nefasta pel Barça. Lluís, et deixo que sé que tens feina i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Una abraçada. Sempre. Gràcies, Lluís, que vagi bé. Seguim a Sports Cope.
Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
3:23. Arriba ara la imatge del Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Ronald Araujo i el debat intern i la seva decisió final sobre com actuar sobre la lesió que té l'adductor. Araujo és futbolista professional, té un bon sou al Barça i per la seva vàlua, el seleccionador d'Uruguai, Diego Alonso, té la intenció de comptar amb ell pel Mundial i segurament fer-li jugada titular. El primer partit d'Uruguai a la Copa del Món de Qatar està fixat pel dia 24 de novembre contra Corea del Sud dins de 2 mesos. Diego Alonso, segons quin sigui el procés de recuperació, segurament inclourà Araujo a la llista i s'incorporarà al defensa quan pugui. Sacrificarà una plaça amb l'interrogant de saber quan estarà disponible. Ara el jugador està en mans dels doctors i una carrera pel davant. Dos mesos passen ràpid i el més important és tenir garanties per continuar jugant al 100% i, si és possible, al Mundial i, per suposat, també al Barça. Curar-se del tot i jugar està en mans dels especialistes i és clau del calendari.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Manolo. Estan escalfant Josep Maria Minguella, avui des de la distància, de seguida ho entendreu, i Poli Rincón, però tenim més coses i més de seleccions i més del Barça. Que Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Encara queden partits de seleccions. Demà juga Espanya, ara estem amb la informació de la Roja. A veure, internacionals bàsicament del Barça, en què ens hem de fixar?
Doncs avui juguen Anglaterra-Alemanya, 8:45 PM, a Londres, partit de la Nations League, on els anglesos ja han baixat a la Lliga B. Ter Stegen ja va ser titular a l'anterior partit, donada la baixa per Covid de Manuel Neuer. Ser arribarà bé pel partit contra els partits que queden de Champions i veurem si Hans Flick decideix tornar-lo a posar a l'11 o li dona descans. Demà serà l'últim dia de partits internacionals. La Rojita juga a 7:15 PM contra Noruega, a Huesca, partit amistós amb els blaugranes. Arnau Tenas i Alejandro Valde també estan els jugadors del Girona, Riquelme i Arnau Martínez. I també hi ha dos amistosos més per tancar aquesta finestra d'internacionals. Al Costa de Marfil, Guinea, que es juga a 8:00 PM a Amiens, a França, on la licència serà veure Frank Kessié, que per cert, a l'anterior partit va exercir de capità i va marcar un gol de penal. I per últim, la Canarinha, que juga demà a 9:45 PM, partit amistós entre Brasil i Túnez, a París, amb el blaugrana Rafinha, que ja va ser titular i va jugar els 90 minuts divendres a la banda dreta dels de Tite.
Gràcies, Navarro. I ara l'actualitat de la selecció espanyola, que recordo, demà juga contra Portugal. Miguel Ángel Díaz, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Empezando por lo más directo, ese partido España está obligada a ganar si quiere estar en la final a 4 de la Nations League.
Correcto. Después de la derrota contra Suiza, aunque hubiera sido empate, al ganar Portugal en la República Checa estaríamos en la misma tesitura. Perdimos esa ventaja que teníamos en la clasificación, salimos de la primera ventana de 4 partidos como líderes de grupo, pero al perder en casa contra Suiza todo se ha ido al traste. Así que mañana España tiene que ganar si quiere estar en esa Final Four. Los antecedentes con Portugal, como decía anoche en el tertulión, pues son por un lado positivos y por otro no tanto. España solo ha perdido 6 de los 40 partidos a los que se ha enfrentado a Portugal, pero de los últimos 17 solo ha ganado 2, eso sí, los que había que ganar, en el Mundial de Sudáfrica y en la Eurocopa de 2012.
Bueno, ¿cómo está el grupo después del partido y la derrota frente a Suiza?
Bien, el grupo está bien, sin dudas, ya lo dijo Luis Enrique en la rueda de prensa, reforzó su pensamiento de que nada va a cambiar, que es solamente un tropiezo. Y bueno, pues prueba de ello es que ayer, por ejemplo, después del entrenamiento de recuperación, hubo horas de descanso hasta las 9 y todo el equipo al completo, los 25 jugadores, se fueron a comer a un restaurante madrileño. Así que el equipo es una piña, están todos con el seleccionador. Está también Jeremy Pino, que sufrió un golpe en el muslo en el partido contra Suiza. No ha abandonado la concentración, todavía tiene alguna molestia, obviamente no se va a correr ningún riesgo, pero como digo, sigue aquí con la selección y con sus compañeros.
Te pregunto especialmente por los del Barça, ¿cómo están y qué papel van a jugar mañana? Lo digo porque, por ejemplo, Eric García sí que sale retratado en la foto de ese partido y derrota frente a Suiza, por ejemplo.
Sí, pero bueno, también está quizás algo lento en el primer gol a Pilicueta. Bueno, yo creo que va a haber bastantes cambios, por lo menos 5, más o menos con jugadores de importancia en el partido contra Suiza que se quedaron sin jugar, pues hay que meterlos en el 11 y hará un mix el seleccionador. Por ejemplo, yo creo que en la defensa son seguros Carvajal, Diego Llorente y Gallá. Vamos a ver si acompaña a Diego Llorente Pau Torres, que es zurdo, o Eric García, esa es la principal duda. Por supuesto, Unai Simón va a seguir siendo el portero. Yo creo que Rodri puede sentar a Busquets en el centro del campo. Busquets fue uno de los mejores, pero suele en este tipo de ventanas Luis Enrique ir alternando a uno y a otro, aunque está claro que en el Mundial va a ser titular Busquets. Coque tiene que entrar en el centro del campo. El otro día fue sustituido Pedri, así que a lo mejor el canario se mantiene y Gavi va al banquillo, aunque Gavi casi siempre con Luis Enrique es titular. Y arriba, pues seguro Morata. Yo creo que Asensio también va a estar. Cumplió bien en ese papel de falso 9. Y luego veremos a ver si cierra el 11 Ferran Torres o Pablo Sarabia.
Vale, el partido mañana, 9:45 PM, juega España. Tenemos tiempo de juego. Voy a aprovechar ya
mirando al futuro, ¿qué hoja de ruta va a tener España después de este partido de mañana ante Portugal, pensando en el Mundial?
Pues mira, mañana ya sabremos, obviamente, si estamos en la Final Four o no. El próximo 9 de octubre se sortea el grupo de clasificación para el siguiente europeo, Alemania 2024. Si España es primera, quedará encuadrado en un grupo de 5. Si no se consigue el objetivo, en un grupo de 6. Evidentemente, sobre el 8 de noviembre, más o menos, la lista definitiva para el Mundial de Qatar. Ese amistoso Jordania-España, antes del primer partido contra Costa Rica, se va a jugar el día 17. Y al año que viene, pues habrá dos partidos de fase de clasificación para el europeo en marzo, y veremos a ver si la Final Four u otros dos partidos de fase de clasificación para el europeo en junio, después de la final de la Champions.
Es la actualidad de la selección española. Juega mañana en Portugal. Ya están los enviados especiales de la cadena COPE. Miguel Ángel, te sigo escuchando. Gracias, cuídate, un abrazo.
Un abrazo, Albert. Gracias, hasta luego.
A ti, que vaya muy bien. Harald Abad, aquí a Sports COPE. Quarts de 4 de la tarda, un debat a l'habitual, al tradicional, l'històric, el de sempre, el dels dilluns aquí a Sports COPE, amb, des de Bulgària, a Sofia, Josep Maria Minguella. Minguella, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Mira, s'escolta com si estiguessis a Bulgària, efectivament. A veure si tenim sort i podem reconduir aquesta comunicació. Minguella, què fas a Bulgària?
A Bulgària he estat amb el Cristo i amb l'Emili Rosó.
Home.
Perquè ha obert una empresa d'estalvi d'energia aquí a Sofia per tot el país.
Vaja, molt bé. Què diu el Risto del Barça?
Com?
Què diu el Risto del Barça?
Bueno, no parla gaire perquè està molt enfadat, està gravant tot el que està preparat pel Mundial, va estar dos dies a Miami fent una conversa llarga gravada amb Messi. Sí. Ara va fer el Platini, que va fer el Gembauer, els croates.
Fem una cosa, perquè això ja anava de malament a pitjor. Intentem recuperar... És que està a Bulgària. Intentem recuperar la comunicació amb Minguella. Saluda Poli Rincón. Poli, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A mí me oye fenomenal, ¿no?
A ti te oigo como si estuvieses casi a mi lado, con este sonido COPE que tienes ahí en tu casa. ¿Todo en orden?
Todo en orden, magnífico.
Bien.
Bueno, en orden entre comillas, pero bien, tú me entiendes. No, como acabo de ir a Miguelito, que lo del otro día no hay ninguna duda, que está todo fenomenal, todos contentos, todos felices. Esto quiere decir que el partido del otro día lo tenían previsto perder, ¿no? Entonces, bueno, magnífico.
No, hombre, Miguelito lo dice, que además conoce muy bien a la selección por... Al final, perder no le gusta a nadie. Yo creo que no es tanto la derrota, sino el cómo y las sensaciones. Y con el Mundial en el horizonte... Pues nos hace generar... Yo creo que ya esta selección genera dudas, pero lo digo no por los que están, sino porque cuando tienes una gran generación de jugadores todo es más fácil y al final, pues esto es de camadas y de hornadas.
Ay,
rato, ¿no?
Ay, Albert, qué alegría me da oírte eso. O sea, que si no tienes jugadores no hay sistema, ¿no? ¿Sí o no?
Bueno,
¿sí
depende? No. Hay entrenadores que... Voy con Minguella, deja la cámara por... Es que han levantado...
Ha subido.
Acaba, Poli.
No, que al final, tú lo acabas de decir, si no tienes jugadores es muy difícil tener un sistema, porque si es un jugador no es el que tú quieres para como tú quieres jugar, pues no, sí, puedes hacerlo, es imposible. Y España, el otro día, cometió un error. Vamos a ver, a día de hoy, jugar con Asensio, delantero, centro, falso, de verdad, ¿en serio? ¿Estamos en este mundo o en qué mundo estamos? No lo sé. Y luego yo, si fuera al contrario, yo me gustaría enfrentarme, y no te voy a poner un jugador de la selección, no prefiero enfrentarme a Araujo y sí prefiero enfrentarme a Eric García.
Sí, lo acabamos de comentar.
¿Estamos de acuerdo o no?
En eso estoy de acuerdo. Y estamos de acuerdo y estamos muchos de acuerdo. No así Luis Enrique y no así Xavi Hernández. Déjame que... a ver si hemos podido mejorar esta comunicación. Josep Maria Minguella, bona tarda, toma dos. Com estàs?
Bona tarda, com estem?
Ara.
Ara, Minguella, què tal a todos?
Home, Minguella, ara és com si estiguessis al carrer Bulgària, no a Bulgària, a Sofia.
Lo tenían en la calle.
Sí, mira
que... En la calle, debajo de unos árboles.
Vigila que no caigui res. Minguella, primer entrebanc, no? Perquè entenem que és un entrebanc perdre a Araujo i a Koundé. Ja no et dic la resta, a veure que té Memphis, no? Però... Primer problema per un Xavi Hernández que té les posicions doblades sort d'això.
Sí, però això sempre ens queixem, i això és una llàstima, però sempre ens queixem quan passa, però als altres també els hi passa. I no, jo ara no sé, amb els jugadors de l'Arsenal, o amb els del Milan, o amb els del Bayern, o amb els de no sé què, dir, quan hi ha tants partits junts, cada tres dies un partit, i arriben les seleccions representen viatge a curt o llarg recorregut, però viatge, canvi de costums, canvi d'entrenaments, perquè, per exemple, els entrenadors del Barça, del Madrid, no sé què, porten tres mesos fent un sistema d'entrenament, de recuperació, de tal, i de cop i volta van en mans dels altres, que també són excel·lents, però que tenen uns altres sistemes. Sigui la selecció francesa, sigui l'espanyola, sigui... Llavors això crea, lògicament, aquestes distensions i es produeixen quasi sempre lesions musculars. Si és una lesió de trencada d'una cama o d'un braç, és diferent, però quasi sempre produeixen lesions musculars per aquest canvi de costums del dia a dia i tal, i canvi de mans. Són diferents les mans d'uns que dels altres.
Mm. Poli, Araujo i Koundé, sobretot lo de Araujo. ¿Qué pierde el Barça para ti? Ya sabemos que pierde un gran futbolista, pero digo como alternativas, porque además es un gran comodín Araujo para cualquier entrenador, claro.
No, yo lo he dicho siempre. A mí me parece el mejor central que tiene el Barça con muchísima diferencia, y luego la versatilidad que tiene creo que está bastante contrastada y comprobada, ¿no? Como sí. Tú bien has dicho, ha podido jugar de lateral, pero es un futbolista que cuando tú lo tienes a tu lado, la seguridad y la tranquilidad que transmite y el poderío que transmite, eso hace que los demás sean mejores. Si hay una jugada, por ejemplo, que te pone entrar entre el lateral y el central, él sabes que puede llegar perfectamente, que te puede hacer la cobertura, por arriba va como un toro, es un bicho extraordinario. A mí es que es un futbolista, yo te lo he dicho, me hubiera gustado que hubiera estado en el Madrid porque me parece un central como la copa, un pino.
Uh-huh. Bueno, él decidió...
Sí, pero es un jugador que afirmo todo lo que dijo Poli, pero es un jugador que precisamente porque es muy atlético y tiene aquest esprit, sí. Té facilitat de trencades, de rotures. El jugador cada mes té algun problema.
¿Sabe lo que pasa, José? Que tiene, al ser tan explosivo y tener la potencia que
claro,
tiene,
eso,
exactamente,
claro.
Eso que tú estás diciendo es la realidad. O le tienes claro. Cuidado mucho y le tienes muy medido y le tienes muy bien controlado, muy pero difícil, claro, es un futbolista que todo lo hace de 0 a 100 y de 100 a 0. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un punto medio donde tú puedes más o menos el poder conservártela, porque esto en su mentalidad no entra. Y ese es el problema de estos futbolistas, que se pueden lesionar.
Por eso se rompe a menudo.
Exactamente.
Por eso se rompe a menudo. Claro, esto pasaba con Puyol también, ¿eh?
Sí, señor.
Puyol era una fuerza a la naturaleza, pero se rompía con cierta facilidad por esto, porque siempre son jugadores que van al tope, al máximo.
Efectivamente.
Es curioso que no se resfríe nadie o casi nadie ahora en el Barça, digo, con estas lesiones. Bellerín en la derecha, Eric García Christensen en el eje, buena alternativa que tiene para el lateral zurdo, pero ni tú...
Que tenemos a Piqué, tú.
Es que es lo que iba a decir, Minguella, pero sí, pero llevamos 7 minutos de tertulia y no habéis sacado el nombre de Piqué. ¿No cuenta Piqué en el Barça, Minguella?
No, yo solo he hablado del problema de Araujo, no he hablado de nadie más.
No, ahora yo os lo pregunto. No,
Piqué.
¿No cuenta? ¿Qué papel tiene Piqué en este Barça o debe tener?
Ahora va a jugar y se va a hacer con el puesto y ya tenemos a Piqué.
Noto cierta ironía en ese comentario.
Yo es que no estoy muy lejos de... Yo estoy muy cerca de José María, ¿eh? A ver, no a lo mejor es la ironía, pero ahora mismo con Christensen, con Araujo... Es que a mí la única duda que yo tengo entre Piqué y Eric García es mi duda. Lo demás no hay duda. Yo creo que para mí los otros dos son mucho más centrales. Lo bueno que tiene el Barça ahora mismo, creo que estaremos de acuerdo los tres, es que tiene dónde elegir y que tiene no se puede preocupar o no se debe de preocupar mucho porque tiene futbolistas de recambio extraordinario, tiene una plantilla extraordinaria y eso te permite ciertos lujos. Ahora, hombre, entre Araujo, Piqué y Araujo, Eric García y Christensen y tal, yo juego con Araujo y juego con Christensen. Yo, personalmente, ¿eh?
Bueno,
Koundé, vamos, que se me había olvidado Koundé. A ver si me entiendes. Hombre, que Koundé puede... Vamos, de hecho, Koundé jugaba de central en el Sevilla, ¿eh?
Sí, pero yo para este año, con la carga de partidos que hay, más el Mundial, más todo esto, creo que ha hecho mejor el Barça doblando las posiciones... que no el Madrid, que tiene 15 jugadores.
Sí, en eso estoy de acuerdo
cuando
contigo.
Cuando empiezan a llegar partidos, para mí es increíble que el Madrid se le lesione al delantero centro y no tenga un suplente, o un recambio, como que llegue a jugar no sé quién, con todo el respeto a Mayoral y a todo. No,
hombre, yo creo que ellos cuentan... con Rodrigo, el Madrid piensa como el suplente, aunque te parezca mentira, yo creo que en el Madrid se piensa que el suplente... Le han puesto ahí porque no tenían otra opción, porque no podían quitar a Benzema y porque Vinicius evidentemente no le puede quitar. Pero mira, Rodrigo, si tú le ves, mira, ¿dónde hace los goles Rodrigo? Los goles los hace dentro del área. Es un futbolista que se mueve muy bien.
Desde la banda.
Yo tengo dudas porque yo le he visto muchos partidos en Brasil que me han mandado mis amigos y yo he visto, y él jugaba delante de los centros, no jugaba de extremo, Este se mueve muy bien en la zona, es un falso 9, esto que inventan ahora de que haya un falso 9, yo nunca he entendido un falso 9 porque o es falso o es 9, no hay otra...
Centrales.
Eso sí, exactamente. Te va. Pero sí es verdad que Rodrigo tiene gol, se mueve muy bien ahí, no le pilla de extraño, y como el Madrid juega como juega, pues yo creo que ahora mismo esa ausencia de Benzema es importantísima, es trascendente, pero fíjate que todos los partidos que no jugaba se han ganado y se han hecho dos o tres goles en todos los partidos.
Sí, no, si yo digo como planteamiento de plantilla.
En eso te doy la razón.
Potente como el Madrid, no tenga varios sitios doblados. No solo los 9, varios sitios doblados.
Sí, y centrocampistas nos hacen falta, aunque te parezca mentira.
Y que no los ha querido Ancelotti, que iba diciendo que además sobraban jugadores de esta plantilla. Permitidme, voy a ir cerrando tertulia, pero nos llama Elena Condis con más detalles de la situación de Ronald Araujo. Elena, bona tarda novament.
Hola, bona tarda, Albert. Doncs sí, perquè em diuen fonts molt properes a Ronald Araujo que a les 5 de la tarda es tornarà a reunir el jugador amb els metges, amb el cap dels serveis mèdics, el doctor Pruna i Xavi Hernández de la Ciutat Esportiva, després de la cimera mèdica que hi ha hagut aquest migdia. Araujo ara està amb la seva família, em diuen que la decisió d'operar-se està pràcticament presa, però que volen parlar més profundament dels detalls en una nova trobada amb el club, que es mantindran aquesta tarda a les 5, que operar-se a Finlàndia és una opció, com ha avançat Mundo Deportivo, però no l'única, i que la decisió està pràcticament presa. Araujo passarà pel quiròfan, però es volen tornar a reunir amb el club, amb els serveis mèdics, el jugador aquesta tarda a la Ciutat Esportiva.
Informa Elena Condis. Queden 18 minuts. Si hi ha novetats, tornes a entrar, val? Adéu, Condis.
Així ho farem. Fins
Gràcies,
ara.
Gràcies, que vagi bé. Minguella, et deixo a... Quan tornes de Bulgària? Et deixo que facis coses.
Aquesta tarda. Si Déu vol, aterrem a Barajas.
No, si vols aterrar Barajas, tu aterra Barajas. Després no, tornes aquí al Prat, o agafes l'Ave i Sants. No,
res. Al Prat, com Déu mana.
Molt bé. Minguella, bon retorn i gràcies. Una abraçada, Josep Maria.
Un abrazo, amigo, hasta ahora.
Poli, feliz semana.
Muchas gracias. Igualmente te digo que por lo menos a ver si mañana tenemos suerte y ganamos.
Sí, bueno, suerte. Oye, porque que es España, hombre, que se puede tropezar. Vamos a ser optimistas. Vamos a arrancar bien. Dime, Poli.
Pero Alberto, ha dicho una cosa al principio. Es las sensaciones.
Sí.
A ver, que yo creo que podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Pero las sensaciones que damos es que somos vulnerables. Atrás y arriba. ¿Qué quiere decir? Que arriba nos cuesta mucho y atrás en cualquier momento nos hace cualquiera un gol o dos, como Suiza, con Shaqiri y compañía, y nos ganan el partido.
Estoy de acuerdo. Es que no puedo añadir nada más.
Pues bueno, hasta ver mañana. Amigo. Un abrazo muy fuerte.
Cuídate,
hasta lo mismo, hasta ahora.
Fem una pausa, Español, Girona y más historias. Venga.
Cuando vienen protagonistas como el que tenemos hoy en el partidazo, Marco Asensio. Hola, Marco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber? Venga, hombre. Pero tú no eres de los que dices yo nunca jugaría en el Barça.
Que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad.
Y
ahora no te puedo dar una respuesta.
¿A ti te gustaría que el Madrid te ofreciera la renovación? ¿O tú tienes tu vida ya planificada?
Para nada he pensado nada. O sea...
Pero, dime, ¿te gustaría que te ofrecieran la renovación?
Ojalá se pueda dar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Déjate fascinar navegando por Egipto y el Mar Rojo. Descubre la mezcla de vanguardia y tradición de los Emiratos Árabes y Omán, con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O si lo prefieres, enamórate del Mediterráneo embarcando directamente en puertos españoles y desconecta durante 8 días con todo incluido y tasas desde 449 euros por persona. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa
¿O se han puesto la alarma al irse?
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quatre de la tarda. Vinga, més coses aquí a Esports Cope. Actualitat a l'Espanyol, que recordo, reprèn la Lliga el diumenge a les 2 de la tarda, rebent el València, Cornellà Prat. Ara preguntem com està l'estadi després dels incidents del Marroc-Xile. Abans, la setmana de l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Ho farà a 6:45 de la tarda. Demà, la feina a Sant Adrià, encara sense internacionals com Lele Cabrera o Keidi Vare, però recuperant, per exemple, Martin Braithwaite, que ahir va jugar 21 minuts amb Dinamarca en el 2-0 sobre França. És a dir que tots a treballar demà a la tarda de cara al partit de diumenge.
Vinga, com està Cornellà Prat? Incidents divendres, partit internacional, Marroc-Xile. Ahir ja es va jugar un partit, el del Cornellà-Castelló de Primera Federació.
Sí, amb incidents també, a fora de l'estadi. Però aquesta és una altra història. Més de 26.000 espectadors van gaudir de l'espectacle i també del show de 300 descontrolats, principalment seguidors de la selecció marroquina, que van comprar l'entrada, no van comprar l'entrada online, a través de l'organitzador MCS Sport. No es van obrir taquilles i hi ha gent que no va comprar amb la targeta, sí. Amb la qual van anar allà i van dir amb colo. Ni la seguretat privada, Bernat Portés, ni els Mossos van fer res. El partit es va aturar durant 4 vegades per culpa dels espontanis i al final va haver-hi una massiva invasió de la gespa de Cornellà que va durar 10 minuts. Els Mossos no van decidir res, és a dir, que no van intervenir.
Això és el que va passar. Com va quedar l'estadi?
Va haver-hi canvi de porteries, diverses portes de l'estadi van haver de ser reparades durant la nit per poder tancar la instal·lació, 5 lavabos han hagut de ser reparats, en definitiva infinitats d'actes vandàlics es van succeir la nit de divendres a l'RCD Stadium. Ahir, com va dir, es va ajornar sense problemes al Cornellà-Castelló.
Números de tot això, és a dir, què li costa, per exemple, a l'Espanyol llogar l'estadi, què rep, què li costa a l'Espanyol reparar tot això, números d'aquests incidents.
Res, ho paga l'assegurança, la pòlissa asseguradora amb el promotor i la Federació Marroquina es fa càrrec de les despeses per aquest tipus de desperfectes. Si és que reconeix, l'Espanyol sí que reconeix que la imatge ha fet mal i així doncs és inevitable pensar-ho, però seguirà llogant Cornellà al Prat per esdeveniments d'aquest tipus. És el desè partit internacional que s'hi fa. Cada any en esdeveniments el club ingressa nets entre 600 i 800.000 euros. A Esports Cope calculem que els ingressos nets pel Marroc-Xile pugen a 175.000 euros. Demà Marroc-Paraguai al Villamarín que es calcin.
Amb els ingressos, no creguis el mal temps, ingressos anuals que rep l'Espanyol per extras, més d'una fitxa del primer equip,
sí, senyor,
es pot pagar. Alguna cosa més?
Una abraçada fins demà.
Igualment. Adéu.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 5 al 16 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-barcelona.es. ¡No faltes! Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
Tenim encara alguna més de futbol. Per exemple, l'actualitat del Girona, el tercer dels catalans de primera que ens queda per repassar. Torna a jugar el diumenge vinent, Montilivi, rival Reial Societat, 6:45 de la tarda. Com es presenta la setmana del Girona? Indira Correa, buenas tardes.
Hola, Albert. Pues hoy el Girona entrena en Montilivi después de una estancia en la Garrocha durante este parón de selecciones. Riquelme y Arnau, como comentaba antes Víctor, juegan mañana en Huesca con la Sub-21 que se incorporarán el miércoles al trabajo del Girona. La jornada 7 del Girona será contra la Real Sociedad el domingo a las 6:30 de la tarde, primer partido que juega el club catalán en casa en fin de semana. Como ya veníamos contando, Michel tiene 8 bajas en su plantilla, pero para el partido de esta jornada el técnico podría contar con Óscar Ureña, extremo derecho, que padecía un esguince en el tobillo derecho, David López, que tenía una lesión en el tendón de Aquiles, Yángel Herrera con lesión muscular y Ramón Terrats con una lesión en el tabique medial del sóleo derecho. Estos dos últimos llegan muy justos para jugar contra la Real Sociedad, igual que le ocurre a Estuani, que ya ha empezado a entrenar con el equipo tras sufrir una arritmia benigna hace ya un mes. Los que continuarían de baja son Borja García y Quevé, ambos con problemas de rodilla, e Iván Martín con fractura de peroné. Estos tres jugadores están pendientes de su recuperación y siguen trabajando para incorporarse al equipo.
Molt bé, gràcies, Indira. Si està el Girona, més coses. Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Resumim ara el que ens deixa la tercera jornada de la Lliga Femenina.
Victòria del Barça, va golejant el primer partit fora de casa, 1-4 al camp del Villarreal, demostrant que la polèmica amb la selecció no ha afectat a les jugadores i el seu rendiment amb el club. De fet, Mapi León, una de les que va enviar el mail a la federació, va tenir actuació destacada a Villarreal, amb un gol de falta. També van marcar Oshoala, Claudia Pina i Lara Mata en pròpia porta. Entrem en una setmana moguda perquè aquest divendres Jorge Vilda donarà la llista pels pròxims amistosos de la selecció i continuarà el culebrot. Per la seva part, la creu va ser el Levante Las Planas, va perdre el camp del Madrid Club de Futbol Femenino dissabte per 3-1, tot i que l'equip de Ferran Cabello va avançar amb gol d'Irina Uribe i va fer una bona primera part. Les madrilenyes, dirigides per Maria Pri, van remuntar en 6 minuts i són segones a la classificació per darrere del Barça. Cabello reconeixia la diferència de nivell a la segona part.
Ens hem esfonsat molt, no hem aconseguit trenar dues jugades seguides. Al final ens hem exposat a les virtuts del Madrid, que ha aprofitat bé les ocasions que han tingut, i al final amb l'entrada de certes jugadores ens han matat. Ens han donat la benvinguda a la primera divisió i bueno, ens quedem amb la part positiva, que l'equip ha sortit a competir, crec que estem fent una bona feina.
S'ha d'aixecar ràpid el Levante, que demà juga el partit ajornat de Copa de la Reina, corresponent a la primera ronda contra el Real Unión de Tenerife.
Molt bé, gràcies, Sílvia. I una última, de moment, de futbol. Primera federació, deixem enrere la cinquena jornada, on el més destacat, com a mínim un dels fets més destacats, és el debut, l'estrena de Pablo Torre amb el Barça Atlètic. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Alberto? Bona tarda. Sí, senyor, un gol de Guillermo provoca la primera victòria del Nàstic a casa davant la Morevieta i treu els granes de la zona de descens. Repartiment de punts en aquest partit també polèmic entre el Cornellà i el Castellón, i un gol de Gualda li dona a la victòria al Sabadell 1-0 davant del Calahorra. Dissabte el Johan Cruyff, Barça Atlètic 2, Múrcia 0. Pablo Torre titular i als 30 segons fabrica l'assistència que provoca l'1-0 a favor del filial blaugrana. Una errada del porter del Real Múrcia va provocar el 2-0, deixar els 3 punts a casa i que el Barça sigui ara mateix segon a 2 punts del líder Alcoyano. Com per no estar satisfet, Pablo Torre.
Bien, creo que a pesar de tener un poco falta de rodaje, creo que, bueno, estoy trabajando bien durante la semana y, bueno, se ha visto que al final sí que he llegado un poco cansado, pero bueno, contento por la victoria y, bueno, el debut aquí en el Johan. Al final soy jugador del Barça y lo que me digan haré. Yo estoy dispuesto para venir aquí al Barça cuando sea necesario, estar en el primer equipo cuando sea necesario. Trabajaré, pues, obviamente, como todos queremos para estar en el primer equipo, pero bueno, contento y a seguir trabajando.
A la jornada número 6, els 4 catalans fora. Unió Deportiva Logroñés Sabadell, Intercity Cornellà, Eldense Nàstic, Real Societat B, Barça Atlètic.
Jugaran a domicili.
Jugaran a fora.
En aquest tram inicial de temporada. Serà la sisena jornada. Pausa mínima i de seguida el Gil torna amb la derrota del Barça de bàsquet a la final de la Supercopa.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Va molt ràpid en el món del bàsquet, i no dic en un partit que també. El Barça ve de guanyar la Lliga Catalana, acaba de perdre 89-83 la final de la Supercopa, i dimecres arrenca la temporada ACB. Derrota del conjunt blaugrana en el primer clàssic oficial de la temporada davant el Real Madrid.
A la pròrroga, després del 71-71, 89-83, en resultat final en un partit on els blaugranes van tenir un heroi inesperat, Sertac Salni, 21 punts, 16 de valoració, però no van poder evitar, primer, que el Madrid, que havia entrat en un curtcircuit en atac, acabés tornant al partit mitjançant 9 punts seguits de Sergio Llull, i després, a la pròrroga, doncs pràcticament el petit encert millor dels blancs sobre els blaugranes acabés decantant la balança de la banda del quadre de Chus Mateo. massa faltes, massa tirs lliures, la queixa del coach Sarunas Jasikevičius.
Ha sido demasiado castigo, demasiada diferencia y número de faltas. Y luego otra vez vuelvo a decir que en esta situación partido podría ser de cualquiera, tirar tantos tiros libres en la prórroga te castiga mucho.
Més enllà dels petits detalls, això acaba de començar, és a punt de començar la Lliga, hi ha una Lliga per endavant, una Copa del Rei, una Eurolliga, una mica més de llarga mirada, l'anàlisi de Àlex Abrines.
Crec que hem fallat el tercer quart quan ens han fet el parcial i s'han posat per sobre i bueno, teníem el partit més o menys controlat, però bueno, a Madrid no li... Són petits detalls, no li pots donar un equip com el Madrid, sobretot en aspecte defensiu, pues, que vagin tots de dreta i bueno, sobretot el Llull, no, que amb l'experiència del tir que té, pues, pot canviar el partit. Però bueno, com tu dius, la temporada és molt llarga, queden un camí molt llarg per arribar al primer títol, que és la Copa, i bueno, intentarem fer-ho el millor possible en aquest inici de temporada.
Un Barça que continua esperant el lesionat Nikola Mirotić.
Recordem com arrenca la temporada. No l'arrencarà Nikola Mirotić, no ho ha fet ja. Dimecres, bàsquet Girona-Reial Madrid, Fontejau, 9 de la nit. El dijous, Baxi Manresa-Lenovo Tenerife, 2:15 de la nit. Pel divendres, Herbalife Gran Canària-Barça, 2:10. Mateixa hora, a Badalona, Joventut Surne Bilbao Bàsquet. I anirem tancant programa recordant un dels grans protagonistes, perquè els grans esportistes, els grans protagonistes del món de l'esport passen pel Tiempo de Juego, pel Partidazo de Cope. L'últim, Rafa Nadal, què va explicar Juan Arias? Bona tarda.
¿Qué tal, Albert? Buena tarde. Sí, pues pasó por el tiempo de juego Rafa Nadal tras perder con Europa la Laver Cup ante el combinado del resto del mundo, que por cierto es la primera vez que ocurre. Más allá de analizar la competición, el balear analizó la relación deportiva y personal, así como la rivalidad que ha mantenido durante todos estos años con Roger Federer. Las primeras palabras fueron de elogio para un rival tan extraordinario dentro y fuera de las pistas.
Muchas emociones juntas, muchos años de disfrutar de, bueno, de uno de los mejores deportistas de siempre, y ya no solo por sus títulos, pero también por su forma de conseguirlos, ¿no? Creo que en la historia no se ha visto creo casi nunca alguien hacer algo de una manera tan elegante, tan majestuosa y con tanta facilidad, ¿no? Y además, pues haciéndolo todo tan bonito, ganar tanto, pues es algo que será difícil de que se pueda repetir.
Un Rafa Nadal que reconoció que la emoción le superó y que lloró cuando Federer anunciaba su retirada. Federer, por cierto, que es el primero del llamado Big Four, los cuatro grandes, junto con Nadal, Djokovic y Murray, en colgar la raqueta. Ahora la duda es si Nadal, con 36 años, tras varias lesiones y con un hijo en camino, tendrá mucho más recorrido. El de Manacor fue rotundo con Juanma Castaño. A fecha de hoy, no piensa en la retirada.
Gracias, Arias. Cuidad, que vagi bé.
Que vagi bé.
Gil Superstar!
Més bàsquet, és una sort que no estiguem jugant al Mundial femení.
Sí, per què?
Sí, postpartit del Sèrbia-Mali. Indira Korrević intenta entrevistar a una jugadora... Indira Korrević, la corresponsal sèrbia del Mundial de bàsquet femení, intenta entrevistar una jugadora de Sèrbia i a 2 metres, a la zona mixta, s'estan esbatussant les jugadores de Mali.
L'entrevista de fons del segon pla passem al primer pla. Mare meva. Però què està passant en el món?
No ho sé.
Incidents a Cornellà...
De veritat...
Avui a la reunió també incidents en futbol de base...
Les cabezas estan muy mal, Alberto. En tot cas, m'ha quedat clara una cosa.
Digui'm vostè.
En idioma maliense,
sí.
FAC també es diu FAC.
Com es deia la corresponsal?
Indira Korrević.
Però això t'ho has inventat, no?
Clar, evidentment.
Vale, ja m'ho imaginava, perquè noms d'Indira i Korrević...
La corresponsal de...
Vinga,
va, última hora, recordem el que està explicant Elena Condi. 5 de la tarda, hora taurina, segona i definitiva reunió, tema Araujo, tot apunta, evidentment, a que el central uruguaià passarà per quiròfan. Informa Mauri Idiáquez.
Home, alguna novetat.
Carlos Fernández, Real Sociedad, apunta a novetat en la convocatòria del conjunt Churiordín en la seva visita a Montilivi, apunta Carlos Fernández. I en el món del bàsquet,
sí.
Marc García, el base de Manresa, que podria fet, podia també jugar com a ale. L'ha tallat Breogán, no començarà amb els gallecs la propera Lliga ACB.
Hem recordat el que ha dit Helena Condis per reforçar el contingut de la informació, no?
Sí, efectivament.
Val, val,
per recordar l'última hora, recordem, 5 de la tarda, informa Helena Condis,
ja està, ja està.
Segona i possiblement definitiva reunió, tema Araujo.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
No recordo està de mà, s'ha redundat.
Sempre, i va, no desgasta el concepte. L'enquesta Barça, entendries que Araujo decideixi no operar-se per estar al Mundial, tot i que sembla el contrari, sí o no, guanya el sí amb el 63% dels vots. Acabem aquí. Més informació en l'àmbit que ens toca, en l'àmbit proper, 7 de la tarda, Montserrat Rodríguez amb la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi bé, gràcies per l'atenció dispensada.